La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, és un quart de deu del matí del dimarts 14 de novembre de 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols a la ciutat amb l'opinió del que anomenem sempre la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar en directe a través de la ràdio de sempre, la 91.5 de la FM, però també a través d'internet, a través de www.cugat.cat, ara en directe o més tard en format de podcast. Saludem ja, sense perdre més temps, els tertulians que ens acompanyen avui a l'estudi 1, l'estudi Ramon Bernils de Ràdio Sant Cugat. Per un costat tenim a l'Amanda Bernal, antropòloga i gestora cultural. Molt bon dia.
Bon dia.
En Víctor Alexandre, periodista. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Jordi Casas, historiador. Bon dia.
Bon dia.
I Montse Moral, farmacèutica i rotària. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Vinga, va, avui jo crec que ens toca parlar una mica de política, no? I política de la grossa, amb majúscules, diríem, perquè...
A mi no m'agrada parlar de política.
No, ja ho sé, no t'agrada gaire parlar de política. No, ja sabeu que intento no parlar de temes generals aquí, en aquesta tertúlia, perquè ja, a Sant Cugat passen moltes coses, etc, però crec que hi ha vegades que està justificat, i a més, en aquest cas, una miqueta més, perquè tenim Sant Cugatencs implicats en aquest tema. Us faig la presentació. La proposició de llei d'amnistia ja s'ha registrat ahir al Congrés dels Diputats i abasta els fets des de l'1 de gener de 2012 fins a aquest 13 de novembre de 2023, amb tots els actes previs i posteriors a les consultes independentistes el 9N del 2014 i l'1 d'octubre del 2017. Per tant, està previst que es beneficiïn d'aquesta amnistia gairebé 400 persones, entre les quals, com a mínim, que nosaltres sapiguem i haguem trobat, diríem, hi ha 6 santcugatencs, per un costat Raül Romeva, Jordi Puigneró, Natàlia Garriga, Josep Lluís Alai, Albert Royo i Clara Ponsatí. I gràcies a aquesta llei, demà comença el ple d'investidura de Pedro Sánchez al Congrés, amb totes les derivades que ha tingut, les manifestacions que està havent-hi sobretot a Madrid, però aquest diumenge també n'hi va haver a totes les capitals de províncies espanyoles, etc, etc. Per tant, deixo el tema sobre la taula i què voleu parlar, si voleu portar-ho una mica al terreny Sant Cugatenc, porteu-lo, i si no, doncs el que vulgueu. Què us sembla tot plegat? Va, qui s'atreveix a obrir el foc?
Ho fem per un alfabètic.
Per exemple. Doncs no, Bernal. Ho farem, Alexandre.
Ho farem per edat, de més a menys. Així sóc el més jove. Bueno.
De més a menys. Vinga, Víctor.
No, bé, no, pot ser des del punt de vista local, en definitiva, 6 persones. Bé, Déu-n'hi-do, també, no? Déu-n'hi-do. Molta més gent, a Sant Cugat, va intervenir i no ha estat represaliada o localitzada.
Correcte.
Però ara comentava una mica el fontancat amb la banda, és a dir, en el terreny personal, doncs l'amnistia és magnífica perquè soluciona un problema a vegades dramàtic amb moltes persones, unes per presó, altres perquè els hi espatlla la vida familiar, el tema econòmic, hi ha sancions econòmiques molt altes, després inhabilitacions, és a dir, un munt de coses que, clar, quan t'ho treus de sobre, si això t'afecta a tu personalment, respires, és lògic. Per tant, l'amnistia la podem valorar des del punt de vista personal de cadascú, que el que s'ha fet amb ells és una ignomínia, o en el terreny nacional. Per mi té gust de poc l'amnistia com a persona que vol... que estima el seu país i precisament perquè l'estima el vol lliure, no vol captiu a ningú. I per tant, bé, doncs content per les persones que has esmentat, la Clara Ponsatí, el Romeva, l'Alai, etc. Però decebut pel resultat de tot plegat, una mica. Cal tenir en compte que no, ja, Madrid, allò que deia Madrid, se quema Madrid, realment es crema, aparentment representa que és l'ultradreta, i la dreta, si és que existeix dreta, perquè jo tota la dreta que veig la veig ultra espanyola, i després, però clar, el senyor Pedro Sánchez no és que estigui en contra de moltes de les coses que diu aquesta gent. Ell tampoc hauria acceptat l'amnistia, de fet, no gaire abans deia que ni parlar-ne. Per tant, s'ha arribat aquí per una ambició personal, per un ego, i també per uns interessos de remenar les cireres del Partit Socialista, evidentment. Els únics que podrien acceptar això era Sumar, però el Partit Socialista ni en somnis. Ara, davant d'aquestes circumstàncies, s'han passat el gripau, que els hi costa molt d'empassar perquè és molt gros, i defensen doncs, que això millorarà la convivència entre catalans, hi haurà una reconciliació, com si aquí ens estiguessin matant. I això és fals. Aquí la convivència no s'ha tancat mai. La gent discrepa. Sí, clar, home, tothom discrepa. Sortosament en aquest món la gent discrepa. Si no es pot discrepar és pensament únic. Clar, doncs hi ha gent que pensa diferent, però no es mata per això. No ens matem. No hi ha hagut aquestes explosions que estan passant a Madrid per una cosa que, en definitiva, és un joc democràtic. De manera que hem arribat aquí doncs, per una ambició de poder, en definitiva. Aquestes són les circumstàncies. Hauria estat bé que fos doncs, per una assumpció dels valors democràtics, és a dir, un poble té dret a decidir per si mateix si així ho vol fer. Uh-huh. I aleshores doncs, deixem que ho faci. Com que no s'ha pogut, doncs aleshores, de moment, del dret a l'autodeterminació no se'n parla i es va prometre. Veurem què passa.
Jo, deixant al marge si es va esquerdar o no es va esquerdar la convivència, que aquí hi ha molts punts de vista i moltes experiències personals i col·lectives diferents, però bueno, com deia aquell, això ja forma part del passat. Jo crec que, a veure, aquí el gripau se l'ha passat més d'un. Evidentment que hi ha gent que ha hagut de fer de la necessitat virtut, però si ho mira els textos, els acords, aquí gripau s'ha passat tothom. L'altre dia deia un jurista, li preguntava des de la Sexta, perquè critiqués i tal, i deia, bueno, això l'acord aquest, vostè entre socialistes i junts i tal, escolti, diu, tots els acords polítics, la gent s'enveina moltes coses, diu, a la transició els comunistes van enveinar la monarquia i tal i qual, i escolti, és que això és la política, jo he negociat amb els convenis, jo a la quarta reunió del conveni me'n passava el que havia dit a la primera, i l'empresari que tenia davant igual, bé, és que la negociació és això, vull dir, escolta, si no ens en passessin gripaus o no canviéssim d'opinió o no cedíssim amb una negociació, no hi hauria negociació, perquè una negociació que una part està al 100% content és que l'altra està emprenyat com una mona, no? Aleshores, això d'entrada. Després, jo l'amnistia té moltes derivades i es pot agafar des de molts punts de vista. Jo agafo des d'un punt de vista de salut democràtic, és a dir, un país que té una concepció punitiva de com s'arreglen les coses, un país que té una opinió punitiva de com s'arreglen les coses, no? Perquè, clar, quan sents Puigdemont a prisió, això és absolutament una posició punitiva, se'ls ha de castigar i no sé què, no sé quantos. No? Jo, si en lloc d'això tu tens una opinió generosa, dius, escolti, la democràcia està prou consolidada com per aquí trobar mecanismes per fer net a través d'una amnistia o digue-li com vulguis i tal, perquè no passarà res i tal. Jo crec que és una posició més sana i més democràtica. I recordem que aquest país, indultats i amnistiats, bueno, la tira. Vull dir, amb els franquistes va haver una amnistia que vam ser una generositat tremenda. Amb els evasors fiscals, igual. Amb els d'ETA que no tenen delictes de sang, igual. Amb els del 23F, que el senyor Armada es va condenar a 20 anys i en va passar 3 només a la presó.
I amb el Gal.
Ara per què no es pot ser, dic generós per dir una paraula, per què no es pot ser? Jo sí, ja sé per què, no? I ja crec que les manifestacions a Madrid ho expressen molt bé, el per què, no? Però bueno, jo crec que serà molt complicat, serà molt difícil, viurem 4 anys tremendos, però jo crec que ha sigut un pas molt important, jo estic satisfet, perquè darrere hi ha un esforç de negociació d'arribar a un acord, i això sempre és positiu.
Molt bé. Bueno, segueixo per la banda, que sí, jo després d'aquestes magnífiques intervencions...
Però no facis la pilota.
No, que sí, és veritat. M'encanta sentir-vos, perquè teniu una visió molt, ben, molt global i estructurada. Jo som més de pla més familiar. I jo me n'alegro molt que pugui sortir i tirar endavant aquesta amnistia per tots els nostres veïns de Sant Cugat. Perquè realment és el que deies tu, amb el pla moral aquesta gent ha patit molt i segur que està patint i tant de bo puguin tornar aviat a casa seva, que els que encara estan fora. A part d'això, veig que portem, bueno, nosaltres que estem a la taula, menys l'Amanda, crec, som de la generació de Franco, vam viure la transició, no, i me'n recordo amb la il·lusió que vam anar a votar i quan va guanyar el Felipe González, que és el que demanava amnistia, i també els nostres cantants referents, com Joan Manuel Serrat, que demanaven una sèrie de coses a la qual tots volíem, perquè necessitàvem renovants, necessitàvem aires nous. I ara em dol moltíssim sentir el senyor Felipe González fent les declaracions que fan. Em dol perquè em sento traïda. Però, bueno, a part d'això, penso que perdonar és important en aquesta vida i donar opcions. I penso que el que vam fer no era un delicte, per una altra banda. I després que ens falta educar en el respecte. Educar en el respecte i en valors democràtics. Jo sé que hi haurà gent que pensarà diferent que a mi tota la vida, però ell ha de viure com jo, i no, ni ell m'ha d'anul·lar a mi, ni jo tinc que anul·lar a ningú. I lamento molt aquest clima que s'està generant de controvèrsia a Madrid. Jo, que es manifestin en contra em sembla molt bé, però que no siguin violents. Aquí les nostres manifestacions però independència mai van ser violentes. Jo ho sento, però sóc pacifista de nena i crec que hem de treballar amb el respecte d'uns als altres. I passar el respecte és dir, realment, fer aquest esforç. Que el senyor Sánchez Paregos ha volgut tot això, doncs benvingut sigui a l'ego d'aquest senyor, perquè també se la juga. Jo ara em faria pona per Madrid, que no hi hagi una celebrada que li... que faci una bestiesa.
El poden fotre amb un maletí d'un cotxe i enviar-te a França.
Clar.
Com ha dit aquell dirigent del
primer. Llavors,
aquesta és una altra, però...
A veure, clar, penses, ostres, que no, que ho ha tingut que fer per nassos. Sí, però és que si no és per nassos no fots això, perdoneu l'expressió, perquè mira quin... què hi ha.
Home, hem fixat una... A més, la Guàrdia Civil ha declarat que està disposada a vessar sang catalana, naturalment.
Sí, totes les associacions.
Imagina't.
Estem... en un país, ens agradi o no, convivim amb gent que són els nostres veïns i hem de conviure en pau, i hem de fomentar la pau amb la casa, amb els veïns i a tot arreu. I espero que això no perdem tots aquest punt de vista, perquè si no, això està a punt d'encendre's i hem d'evitar, sobretot, conflictes. Crec que és bo tornar al principi. Me n'alegro molt que surti endavant aquesta llei, perquè tenim gent que s'ho mereix.
De moment no surt endavant encara. De moment s'ha presentat només.
Bueno, esperem que surti, eh?
No, però va, s'aprovarà.
Esperem que no es despengi ningú últim hora.
No, però va, s'aprovarà. El pas després s'ha d'aplicar, l'han d'aplicar els jutges.
Exacte, Amanda.
Bueno, jo estic d'acord amb els companys que pot suposar com, o és com una pinzellada d'una evolució positiva d'un país, i que quan un país s'està basant en valors com el càstig, la penitència, no?, una sèrie de característiques molt violentes, com deia la Montse, és un país que no avança, és un país que no evoluciona, i per tant, bueno, no tinc molt més a dir, però sí que em sembla una molt bona acció, i que aquesta persona, tot i que sigui un facewashing també a nivell d'estat, també se l'està jugant, i per tant sí que el beneficia, però també aquí, bueno, hi ha una, podria dir, una entrega, no ho sé, que potser reverteix cap a ell mateix també com a partit, però que sí que penso que és quelcom molt positiu.
De tota manera, tinguem en compte que tota aquesta revolta, perquè és una revolta que estem visquent, des dels ultres amb el braç alçat allà a Ferrat, passant pel Col·legi d'Advocats de Madrid, que hi van emetre un comunicat, no és contra l'amnistia. És per rebentar aquesta legislatura.
Exacte.
L'amnistia és allò, però el que vol és rebentar la legislatura.
Volen eleccions.
I que hi hagi la concepció popular. Bueno, estan demanant repetició d'eleccions. Escolti, a quin país que hi ha una majoria que forma govern repeteixen eleccions? I coi, que va ser la cuca gamarra aquesta senyora, que cada cop que obre el boca se puja el preu del pa, aquesta senyora va dir que era un govern fraudulento. Mm-hmm. Escolti, això és increïble, vull dir, és una cosa...
Ara tiro de...
La dreta sempre ha tingut molt mal perdre.
Mm-hmm. Ara tiro de memòria, però crec que no m'equivoco, crec que a l'estat espanyol encara no havia passat que governi el que no ha guanyat les eleccions. Oh. Crec que no havia passat encara, okay. Oi que no? És a dir, coalicions sí, però vull dir, a les últimes, el 2019, va guanyar el Pedro Sánchez.
Sí.
Aquí a Catalunya ja tenim una experiència, ja ens hem fet la pell més dura en aquest sentit.
Hi ha altres comunitats autònomes i molts ajuntaments.
Però a nivell espanyol encara no havia passat. I crec que suposo que s'ha de passar aquest dol, hi ha una part de passar aquest dol. Sí, evidentment.
Però al mateix temps que el Núñez li allò, escolta, a Canàries va guanyar el PSOE i està governant coalició en Quirana amb el PP, i em sembla que també és Extremadura, no? Escolti, bueno, hi ha 12 capitals importants d'Espanya, començant per Valladolid, no? Mm. I, escolti, a les ciutats i les comunitats autònomes val i a nivell d'estat no val.
No, bueno, a més, en el joc democràtic...
És un sistema parlamentari.
Sí, exacte. Aleshores, els vots, clar que són definitius, i per tant, o els tens o no els tens. Quan la senyora Arrimadas proclamava, i ara ho proclama en Feijó, hem guanyat les eleccions, sóc el partit que ha guanyat les eleccions, o ho diu el senyor Illa, administrativament és correcte, però tu saps perfectament que és fals això que estàs dient, la prova és que no governes. Per tant, guanya qui governa, qui acaba governant. Qui, si tens molts vots i no governes, escolta, de què et serveix aquest... És com si guanyes una final de futbol i finalment no et donen els punts, els hi donen el que va al darrere teu. Home, no has guanyat cap copa, no?
Et recordes un que era molt viu, que era el Pujol. El Pujol, la nit de les eleccions que va donar peu al tripartit, que ell sabia que havia una possibilitat de majoria, jo me'n recordo tota la vida, que estaven allà celebrant total, i el tio tot seriós, calleu! Vull dir, això no està fet.
Clar.
És aquesta la idea, no? Però clar, el Pujol i el Núñez Feijó, i no vull comparar.
No, no em pots comparar.
No, mas, ni comparar.
Tot s'ha d'aprendre, a veure si aprenem.
Bueno, igual, crec que cada vegada que en alguna institució important ha passat per primer cop això, és un xoc. Va passar aquí, com has posat l'exemple, va passar aquí, ha passat al primer tripartit, és a dir, ha passat,
i sobretot quan estàs convençut que guanyaràs sense baixar de l'autobús.
El que és més polèmic sempre, clar, el que és polèmic és quan aquests pactes, és a dir, quan arribes a governar, amb allò que se'n diu pactes antinatura. Uh-huh. És a dir, quan que governi PP i Vox no és un pacte antinatura. Pràcticament són doncs el mateix, el braç dret i el braç esquerre, és del mateix cos, no? Uh-huh. Però a vegades no, a vegades es dona, com li ha passat al Pedro Sánchez, que després d'haver blasmat, haver dit pestes del president Puigdemont, i després d'haver dit el 5 de novembre del 2017, no, 19, que per televisió, a Pablo Casado, senyor Pablo Casado, me comprometo hoy y aquí, o aquí y ahora, a traer a Puigdemont a la justícia espanyola i tal.
Sí que vindrà, sí.
I esclar, veiem el que ha passat, aleshores, esclar, és lògic que els seus adversaris t'ho retreguin. I perquè aquests pactes que has fet per governar es retraten com una persona ambiciosa de poder i que davant d'aquest poder deixes davant dels teus principis que no semblen tan sòlids, oi?
De manera que ja li retreuen des de dins del partit.
El que sempre és més criticable és que tu acabis pactant amb gent amb qui no combregues en absolut, només per governar. Això passa factura sempre, i ha passat factura a Sant Cugat també.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs deixem la política espanyola.
No, però sí, el que ve ara també és política.
També, d'un altre tipus, però també. No sé si amb vosaltres vam coincidir que vam parlar del cas del co-living, del Nova Finca, en aquesta taula, però sí que n'hem parlat.
A mi sí, jo hi era.
Tu
sí,
hi eres, eh? N'hem parlat amb més d'una tertúlia, però ens faltava, diríem, la pota de saber què pensava l'empresa, no? La immobiliària d'això. I tot just la setmana passada ens va respondre la petició que feia temps que tenien sobre la taula. De fet, em sembla que van respondre a tots els mitjans alhora, no? Aquestes estratègies comunicatives que em semblen molt bé. I què van dir davant de l'alarma generada pel projecte d'implantació a Sant Cugat del co-living? Doncs el CEO de la immobiliària, en Fran Margenat, ha explicat a Cugat Media que es tracta d'una prova pilot que es posa en funcionament amb una trentena de pisos que són propietat seva, que impliquen el 30% del parc immobiliari que ells tenen a Sant Cugat. Per tant, és allò, tenen un centenar de pisos en propietat i ho fan en un terç d'aquests pisos, fan aquesta prova pilot. I per posar en marxa aquest projecte, que recordem que és, diguem, com es diu, llogar les habitacions, no el pis sencer, sinó llogar habitacions, la immobiliària ha deixat de renovar els contractes vinculats als pisos. És a dir, a mesura que s'anaven acabant els contractes del lloguer complet del pis, no el renovaven per adaptar aquells pisos per poder-los llogar de manera individual les habitacions. Doncs el director general de Nova Finca ens ha explicat que, i obro cometes, igual que les persones evolucionen i les famílies i les fórmules de vida van canviant, nosaltres hem d'intentar adaptar-nos a aquestes noves fórmules. Preguntat si aquesta prova pilot tenia a veure amb la regulació dels preus del lloguer i un intent de saltar-se aquesta limitació de preus que tindrà Sant Cugat quan sigui declarada una zona tensionada, ho ha desvinculat, ha dit que no té res a veure amb la llei, sinó amb l'evolució del món, ha dit. Per tant, davant d'això, què en penseu? Va, comença tu, Amanda,
com a antropòloga.
Mira, jo m'havia apuntat... que no has parlat tant en
l'anterior... Evoluciona.
M'havia apuntat just aquesta frase de no té a veure amb la llei, sinó amb l'evolució del món, aquesta fal·làcia. El que estan fent és infame. És a dir, estan agafant tot el model de gentrificació que ha tingut fins ara Barcelona, no?, que està passant amb el Born, amb la Barceloneta, ja fa molts anys... Jo, per exemple, a vegades miro pisos i hi ha pisos que són, doncs, això, no?, de llogar per habitacions, que posen uns preus abismals, t'ho lloguen per setmanes... És a dir, no pot ser que hi hagi carta blanca per a aquest tipus d'empreses. És igual si és de la seva propietat, perquè això és una noció molt mercantilista de la vida, i quasi m'atreviria a dir com esclavista, no? Sí. Aleshores, no pot ser que una empresa privada compri i a partir d'aquesta compra pugui fer, és a dir, dins del capitalisme per mi no s'hi val tot. I aquí estem parlant de, doncs, això, no?, famílies, no?, aquesta parella de gent gran que tenien 80 i 88 anys, una família amb criatures, i més enllà hi ha persones de feixos socials molt vulnerables, però és que no pot passar amb ningú, amb ningú. Aleshores, jo sé que no, doncs, s'està des de l'Ajuntament mirant aviam si es poden posar una sèrie de limitacions, que tenen una reunió prevista. Per mi és clar que s'ha d'intervenir en aquest sentit, i més que si volem continuar mantenint, no?, Sant Cugat com una ciutat amb una qualitat de vida real i que no jugui amb el benestar de les persones, l'Ajuntament ha de prendre partit amb això.
Clar, és que l'Ajuntament també és conscient que és complicat. No sé si es podrà fer el mateix que amb els pisos turístics, sobretot a nivell... Igual que va aconseguir trobar una fórmula pels pisos turístics i ara s'ha fet una regulació a nivell Catalunya, però en Sant Cugat s'havia avançat. En aquest cas, la llei ho permet. I simplement no han renovat contractes, és a dir, no han fet fora, no han estripat un contracte, no han buscat no han fet moving per... Saps? És a dir, totes aquestes coses. Han esperat que s'acabés, tal... Vull dir que segurament l'empresa sap molt bé què fa i on estan els límits de la llei.
Aquí el tema és que Nova Finca porta molts anys fent de les seves.
Això també. Han sortit altres temes antics d'aquesta empresa.
Jo estic segura que l'Ajuntament potser no pot intervenir en un marc legal que és més limitant, però segur que hi ha filons que pot agafar per almenys limitar l'activitat o la gestió d'aquesta empresa.
Jo, si vol anar amb l'evolució del món, que evolucioni també amb les necessitats del món, i les necessitats és que la gent necessita pisos més baratos, de preus més baratos, perquè no arriba, que baixin el preu del pis, i evolucionaran amb el món, amb les necessitats del món, no? Aquí evolucionar amb les necessitats de negoci. Jo crec que l'habitatge en aquest país, i em refereixo tant a Catalunya com a Espanya, és un escàndol. No hi ha hagut mai una política d'habitatge potent, vull dir, habitatge públic, de lloguer, de generar un parc d'habitatges. Per tant, que primer resolgui els problemes de molta gent i faci la competència al privat perquè baixin els preus. Això no ha existit. I això ens ho va ensenyar molt bé aquest estudi de l'Oriol Nelo, de l'Autònoma, de l'Ajuntament, que van publicar a GAUSAC, deixem fer una mica de propaganda, com fa el preu del pis, fa de filtre social. pis. La gent, ara, la gent ja no va viure on allò, no, no, la gent va viure allà on pot pagar-se el pis, i per tant està fent de filtre i està segmentant socialment el territori. D'aquí 15-20 anys els pobres viuran en uns llocs i els rics en uns altres, i no sé si els rics fotran parets i segurates i no sé què, com els països llatinoamericans, però jo crec que anem cap a aquest tipus de societat. El de l'habitatge, mira, jo com que vaig pensar que sortia, dic, jo sé perquè això, deixa'm mirar la Constitució, que diu, pam, 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 pam. Article, sembla que és el 43, és igual, el 40 i pico, que diu que tothom té dret a un habitatge digne. No és que no es compleixi l'article, no es compleix cap paràgraf d'aquell article de la Constitució, cap, ni un, ni quan parla del sòl, d'evitar l'especulació, ni un. No s'ha materialitzat ni una paraula de l'article que fa referència a l'habitatge.
Ens al contrari.
Ens al contrari.
Sabem de polítics, que ara no estan a primera línia, que han afavorit tot el que està, el de la política del totxo. Aleshores, els que tant defensen la Constitució són els que més la compleixen. Bueno, dit això, jo penso que quan vaig veure aquest article de Nova Finca i vaig veure el cognom del qui és el CEO, jo l'he associat, no sé si és familiar d'una persona, que el senyor Margenat era el propietari des de Sarrià fins aquí a Sant Cugat, de totes les terres.
Eren tres branques de la mateixa família, Sant Cugatenca, de Sarrià i de Cerdanyola.
Sí. Jo fa 30 anys vaig obrir una farmàcia aquí a Sant Cugat, al carrer Santa Teresa, i 10 anys abans estava buscant un local, un lloc on poder-la ubicar, que tot allò eren camps, hi havia l'Hípica Severino i tal, i hi havia una promoció de pisos de lloguer del senyor Margenat, i jo vaig anar a parlar amb ell per veure si em podia llogar una planta baixa per poder tindre un local. Recordo que l'experiència va ser bastant heavy, i el contracte que em va presentar era infumable. Per sort, vaig conèixer un senyor que estava fent una promoció de pisos al costat precisament del Francisco Rico, que és el meu veí, que li vaig demanar que necessitava un local, i va tindre la idea de fer com a la Bona Nova, com un semisòtano, i aquella farmàcia és una farmàcia que s'entra en una rampa, és el més anticomercial del món, perquè és un local que està ensorrat, amb un carrer que no passa a ningú, però la finalitat era servir a un barri. I aquella farmàcia, que era un parto contra natura, encara està donant servei al barri, perquè la finalitat era servir al barri, no era fer negoci. Jo em vaig guanyar la vida, però vaig servir a la gent. I crec que aquest és l'esperit. Llavors, aquestes coses com Nova Finca, jo em causen tristesa i estupor. Fer negoci. És que podem viure tots. No hem d'anar a especular. És que és miserable veure aquelles persones tan riques, que són tan pobres d'esperit, que necessiten anar a treure diners i treure la sang als ulls a la gent que està agobiada. Em sap greu, però Nova Finca, per mi, és immoral el que fa. I ho dic així, immoral.
Sí, sí. Això, una cosa és la legalitat i l'altra és la moralitat.
Sí. Ho sento, és la meva opinió i ja està.
Sí, a mi em va passar, quan vaig veure la peça que vau fer, em va passar el mateix que l'Amanda. El que més em va cridar l'atenció va ser la paraula, és l'evolució del món.
Això és una derivada de El Mercado Amico, no? Que deia, sí, que va dir el rato.
Sí, podria dir això. Clar, és, en el fons el que està fent és una justificació. És a dir, que quan tens com una mala consciència i dius, no sé, potser està malament, però escolta, el món va cap aquí i nosaltres ens hi hem d'adaptar. Si vosaltres no us inadapteu, sou uns inadaptats i ja està, no?
Muérete.
Sí, clar, és l'evolució. És allò que a vegades hem parlat de la gent gran amb les noves tecnologies i la gent més jove. El món va cap aquí, si vostè té 90 anys, escolti, a mi què m'explica, no? I ja està, i per tant queda com un fòssil. Doncs aquí, en un altre aspecte, és una mica el mateix, però això és una justificació, com diu la Montse, és immoral, absolutament immoral. Des del punt de vista de l'ambició personal, clar, si el mercat ofereix unes possibilitats, com que si tu disposes de pisos per poder fer això, hi haurà gent que et dirà com és que tu tens una persona allà que fa 20 anys o 30 o 40 que la tens al pis, que li cobres el que sigui, no? saps el que podries guanyar si el fas fora i poses allà gent i gent? Quantes habitacions té el teu pis? 4. Home, 4, què em dius, no? Doncs escolta, pots guanyar, segons on t'estigui, 1.000 euros per habitació. Ja passa, eh? 1.000 euros. I clar, penses, ostres, doncs clar, si li estic cobrant 800 i puc guanyar 4.000 euros, i a més és gent que la vaig ventilant i els preus els aniré pujant, doncs és un negoci rodó, oi? Sembla. Jo no sé si aquesta és l'evolució del món, però si és aquesta l'evolució del món, a mi no m'interessa personalment. Ho dic, potser hi ha gent que l'interessa. A mi personalment, diu, aquest món...
Pareu el món que baixo.
És un món...
Quino, no?
Cada vegada més inhumà. Fixem-nos que a les cases cada vegada hi ha més persones solitàries, un pis i una persona sola, un pis i una persona sola. Els bombers donen xifres de la quantitat de persones soles que troben mortes a Catalunya, en cases. És el món a què anem. Després tenim el món, potser és un tema que volies tocar, que és el del petit comerç, que també desapareix de les ciutats. És l'evolució del món. A la carretera Cerdanyola, ara n'hi ha 4 i n'hi haurà 5 de supermercats. I això en detriment de les botigues de tota la vida, de gèneres diversos. És a dir, que s'està despersonalitzant la ciutat, no aquesta, totes, i a més els barris. De manera que convertim la ciutat i els nostres barris doncs en calcs de molts altres barris que hi ha i deshumanitzem la nostra convivència. Si aquesta és l'evolució del món, jo no sé, clar, què es pot fer per evitar-ho, no? En la mesura que sigui possible, en el terreny dels pisos, l'Ajuntament ho hauria d'intentar. I després els estats també haurien de legislar sobre aquesta qüestió, perquè és una qüestió que afecta no només a Sant Cugat. Perquè aquests depredadors tinguin un fre. Si no, si hi ha, és difícil... A veure, hi havia una cultura a Catalunya, que a mi no em semblava bé, que era de compra. És a dir, poca cultura de lloguer. Així com al centre d'Europa i al nord d'Europa hi ha molt de lloguer, aquí era comprar. Com que hi ha hagut la situació econòmica és la que és, molta gent no li ha quedat més remei que anar a llogar, però déu-n'hi-do els lloguers. Aleshores queda absolutament atrapada, i si la solució és, quan té 50 anys, posem per cas, anar a viure com si tingués 20 quan va anar a compartir pis amb uns companys, a viure en una habitació amb un lavabo compartit per tot, si aquest és el futur, és clar, si això és l'evolució, és terrible, perquè no tens ni el teu espai personal que tothom necessita per si mateix, per reflexionar sobre la seva vida, sobre les coses que li passen. Necessitem el nostre espai, no? Si aquest no el tens, jo no sé, saps? Aquest tipus de vida, si anem a això, a mi m'entristeix.
Deixeu-me donar una pinzada històrica dels Margenat. Margenat és una família que em sembla que arriba a Sant Cugat al segle XV o XVI, XVI més aviat. 16 o potser 17. Margenat eren tres branques. Una de Sarrià, una de Cerdanyola, que eren els propietaris, no me'n recordo si de Can Fatxó dels Aurons o Can Fatxó dels Xiprers, i una de Sant Cugat, que eren propietaris, entre altres coses, de Can Parvell, que és on hi ha aquella fruiteria dels Quatre Cantons, que havia vingut abans a l'Espa Americà o no, a la Caixa de Barcelona, no sé què, Can Parvell, que jo encara acabo vaig veure, també em sembla de Can Ganxet de la Riera, que era el que anava al camp del Tio Malo, que és aquesta zona que tu dius d'aquell costat de la Riera, que tot eren camps, de la Riera cap a Barcelona, allò era el camp del Tio Malo, i després de Volpelleres. Un Margenat es va casar amb una pubilla de Camp Volpelleres. Per tant, propietaris importants. Margenat va cedir terreny per fer el camp de futbol que hi ha abans a la Rambla del Celler. Quan es va fer l'Ajuntament, va reclamar, perquè va dir, jo havia cedit el terreny només per fer un esports, no per fer un ajuntament i tal. Va perdre el judici. Vull dir, que hi ha una tradició, de jugar amb les propietats de Sant Cugat, no? Com fan ara. Allò que deia ell, efectivament, aquest país era tot el contrari del resta d'Europa en quant a la proporció entre lloguer i habitatge. Ai, perdó, i compra. Si aquí era 80 de compra i 20 de lloguer... Era tal l'opinió que s'havia de comprar que Promusa els primers 15-20 anys només va fer de compra, de venda, no va fer de lloguer. Ja me'n recordo, era regidor quan es va crear Promusa i la primera promoció era de venda, fins i tot cases adossades. Dius, hòstia, al·lucino, papinos. i la llei permetia que, que al cap de 10 anys s'anava al mercat privat. És a dir, tu t'aprofitaves d'un preu que podia anar per allà algú de 3 milions als de règim especial, que es va fer una promoció allà davant del CAP, a 10 per allà algú, no, o 7 o 8 els de lliure, que se'n deien com els davant del cinema, i al cap de 10 anys te'ls podia vendre per 40. Jo sé de casos, i sé d'un regidor, no diré, és aquí poder llegir, que el va comprar per 7 o 8, per 6 o 7 i el va vendre per 40 al cap de 10 anys. Es va aprofitar d'aquesta plusvàlua que es va generar en un període que a partir del 87 va ser quan es van disparar els preus. Això és un escàndol. Què vol dir això, que jo poso sòl públic, faig un pis o un allò perquè vostè el tingui millor preu i que se'l pugui vendre als 10 anys?
Crec que els que estaven davant de l'antic escorxador volien només
4
milions els de 4. On hi havia el Carl, la botiga d'electrodomèstics Birbe,
en Carles Birbe. Aquest pis que fa, sí. Va fer tres promocions a la vegada. El primer va ser el davant del CAP, que era el règim especial, que es venien per 3 i pico.
Davant de l'auditori? Sí, del Teatre Auditori.
Aquests
valien 7.
Sí, que era el règim especial. El règim general, em sembla, que eren aquests de l'escorxador, que valien aquests que dius, i el lliure, que eren els pisos i les cases adosades de davant del Teatre Auditori. Que, per cert, aquell, com que va coincidir amb les Olimpiades...
Són magnífics, eh?
Sí, no hi està, no tinc gaire...
Sí, són magnífics.
No tinc gaire amics allà. No hi he estat. Aquells, com que els feia una gran constructora que va coincidir amb les Olimpiades, les Olimpiades hi ha molta feina, van paralitzar-los. Jo sé de gent que se'ls va acabar ell. Gent que es va acabar els interiors perquè el mobiliari va dir, escolta, ara tinc alguna cosa més interessant que fer, digue-li allò, i els va deixar empantanats.
D'aquests inicis de Promusa, jo et just...
Recordo perfectament per estar a l'Ajuntament.
Doncs a l'estiu vaig entrevistar el director general, el CEO de Culmia, que és el primer director de Promusa que va fer tot això, i en parlem d'aquests inicis, Paco Pérez.
El Paco Pérez,
Francisco, sí. Pérez. Vull dir que si voleu recuperar aquella entrevista és de finals de juliol i parlem d'això que estava explicant ara.
És que a mi va ser el primer director de Promusa, sí.
A mi m'havien ofert, quan es van fer aquests pisos, m'havien ofert llogar-lo per 90.000 pessetes. Això es va fer als anys 90, no era? O 8?
Sí. Els primers es devien lliurar 90-91.
Doncs els que havien tingut adjudicats aquests pisos per viure, perquè la condició era que hi visquessis, no? Que hi fessis negoci, me llogaven per 90.000 pessetes de l'època.
A l'any.
A l'any?
Ah, no, més. Estàs parlant de pessetes, perdona.
Sí, pessetes. Però això era il·legal.
Totalment.
Però que a més permetia. Mm-hmm. Sí, és a dir, t'adjudicaven un pis, et costava 4 rals, entre cometes, i a partir d'aquell, però era perquè hi visquessis, però tu no hi vivies perquè ja tenies la teva pròpia casa i allogaves. Però això no era la filosofia del projecte.
Això era un motiu perquè te'l traguessin, el pis.
Sí, perquè te'l traguessin.
No, perquè no havia un control.
Clar,
molt bé. Doncs deixem aquest tema, el tema d'habitatge a Sant Cugat ja sabeu que dona molt de sí i més que en donarà segurament a tot arreu. I res, ens queda poca estona, però apunto l'últim tema que volia parlar, que més o menys el Víctor abans em feia l'assistència, perquè em sembla que va ser, ara no me recordo si va ser ahir o va ser divendres, que es va conèixer que el Colmado Quílez de l'Avinguda Cerdanyola doncs deixarà el local que ocupava des de feia 25 anys i es trasllada al carrer de Cerdanya, als baixos de l'edifici on hi ha el concessionari Mercedes-Benz. El gerent del negoci, del Colmado Quílez, Antoni Gual, ha explicat a Cugat Mèdia que la decisió arriba per establir-se en un local amb més visibilitat i en què els clients puguin accedir-hi amb cotxe. Paia i tindrà un aparcament subterrani de gairebé 200 places. Antoni Gual considera que el centre de la ciutat s'està quedant desert de comerços, com el seu, per la vianantització, i precisament fa molt poc que s'ha vianantitzat l'avinguda Cerdanyola, que ara està a punt d'acabar la segona fase i ja quedarà sencera i completa. És un debat, no? Per un costat, que els locals marxin, però que l'argument sigui el tema dels cotxes...
És que a més a més, aquesta botiga, fixa't que dona el mateix argument que l'empresa immobiliària de què hem parlat. Parla de l'evolució. És l'evolució del món, també, diu. Clar. Ho diu.
A veure, la vianantització no ha tret comerç al lloc. Digue'ls-hi al carrer...
Ni al Portal de l'Àngel.
Portal de l'Àngel. Va ser el primer... Sí. Ja fa molts anys hi va haver un pitote.
O Santiago Rossinyol.
O Santiago Rossinyol. Digue'ls ja al deputat de l'Àngel que hi tornava a passar cotxes.
Un dels carrers més cars, comercials més cars d'Espanya.
Fotem. Sí. Fotem. Els cotxes, que la gent vagi amb cotxe. És aquest. Altre, jo vaig estar en representació del Gelo de temporada al Consell de Districte d'aquell d'allà. I ell sempre es queixava, estava en contra de la vianitització ja. Quan es va vianitzar, que ha canviat absolutament el panorama de l'aigua de Cerdanyola i canviaran els comerços i canviarà tot, és un altre món. Vaig veure que havien posat la botiga diàfana. Havien tret tot allò del aparador i havien posat diàfan perquè tu viessis des de fora tot l'interior. Dic, veus, un canvi, perquè la gent passa caminant i tal, dic, a positiu. Però ara han optat pel tema els cotxes. L'altre dia parlava amb la meva fillola, no? Clar, aquesta gent que està acostumada a anar a pixar amb cotxe, no? És que jo entenc que la gent que va comprar dues o tres ampolles de vi, que no pots portar tres ampolles de vi en una bossa. No? I estan promocionant això. Dic, escolta, no, mira, vostè pot vindre amb cotxe, pot aparcar i tal. Però a veure, la gent que va alquilar es carrega tant que necessiten amb cotxe. Home, sí que pots anar una vegada a comprar dues caixes de cava i tal i qual.
No, el que passa és que abans clar, és que la societat realment ha canviat. Sí. La meva mare no treballava. Per tant, cada dia baixava a l'Avinguda Gaudí a Barcelona i anava a les botigues i comprava cada dia coses.
I perquè les neveres no conservaven res.
No, això és una altra. Però és clar,
això sí que
ara
és l'evolució del món electrodomèstics.
Compra un cop a la setmana o a vegades compra o per més dies carreguen el cotxe i per no tornar-hi un altre cop i tal. Clar, això ha canviat. Llavors, si el Quiles vivia d'aquesta gent, ha perdut negoci, volum de negoci. Però si hi ha molts, com deia el Jordi, hi ha molts establiments que justament han guanyat en negoci gràcies a la vianantització.
Però si pot haver un supermercat allà, no pot haver el Quiles? O que són tots els del supermercat? Viveuen que hi ha negoci, no?
Sí, no sé, exacte.
És que, no, tu deies abans l'evolució del món. Van en contra l'evolució del món, perquè l'evolució del món és, escolti, utilitzi menys el cotxe. Mm-hmm. I ell t'està dient, no, que vinguin en cotxe i...
No, jo... Queda poca estona i vull que parli de pela.
No, jo, si em permeteu, jo crec que això forma part de la selecció natural del món, és a dir, s'està fent de vianants aquests carrers, doncs els qui no... congreguen amb aquest, no, amb aquest pensament, amb aquesta entendre de forma d'entendre la ciutat, doncs marxen a un altre lloc. Ja està, és un negoci privat. És un tema de dir, doncs marxa i vindrà algú amb, que cregui, que estigui a gust, no, que estigui d'acord amb aquesta forma d'entendre el centre de la ciutat. Per tant, a mi, personalment, em sembla que, bueno, si aquest és l'argument que ells donen, doncs, escolta'm, endavant, no? Igual que quan tu canvies la teva forma de ser, hi ha persones que, si no estan d'acord amb aquests canvis, no?, amb aquesta evolució teva, marxen de la teva vida, doncs això és el mateix. És a dir, hi ha unes polítiques públiques que estan afavorint que es faci de vianants als carrers. Que per aquest motiu hi ha comerços que salten, fantàstic, que saltin i que en vinguin d'altres que puguin donar acollida, no?, i que puguin donar un servei de qualitat a les persones. No sé, jo crec que, que és difícil també, estic d'acord amb tot el tema aquest de que utilitzar el cotxe per tot no és necessari, ni és sostenible, ni camina al costat de l'evolució del món positiva que hauríem de tenir, però al final el ser un negoci privat, escolta'm, si volen marxar, que marxin i que, bueno... i que vingui un comerç que sí que doni cabuda...
Però que no diguin que la vianitització va contra el comerç.
Ah, no!
El que va contra el comerç són els preus dels lloguers, la compra per internet...
Queda poca estona. Seguint el fil de la Amanda, a veure, els comerços que s'adaptin, les ciutats que s'adaptin, però les persones també ens hem d'adaptar. Tenim cicles vitals diferents. Jo quan treballava era de les que anava una vegada a comprar, anava amb el cotxe, carregava i només anava un cop a la setmana. En aquests moments de la meva vida, què faig? Vaig caminant, m'he comprat un carro, sí, com la meva mare, que sempre anava amb el carro, doncs ara jo vaig amb el meu carro i vaig caminant 10 minuts fins a comprar el que tinc més a prop, perquè jo visc a Mirassol, no diré noms, però vaig caminar perquè fa 8 o 9 anys ens van posar allà un centre comercial i un mercat. I clar, què passa? Pues compro el que cap en el carro. Què passa? Que tinc que anar 3 cops a la setmana? Vale, pues sí, camino tres cops a la setmana, que és el que també em demana el metge que faci.
Sí que mengeu, no?
Tots, no, però tot és avantatges.
Clar,
has de buscar adaptar-te, adaptar-te.
Molt bé.
I no contamina, i no fa servir el cotxe.
Ben no fet. Ser tan massiu amb la forma de vida.
Exacte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per venir fins a, aquí a l'estudi a parlar una mica de tot. Hem parlat de política, hem parlat de vida quotidiana, crec que ha quedat molt complet. Fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Recordeu, els oients, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí per la ràdio 91.5 de l'FM i també per www.cugat.cat, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies i molt bon dia a tothom.
Bon dia. Vinga, fins l'altre.